Molt bona tarda.
Ara comentàvem aquest conveni que heu signat la coordinadora amb l'Ajuntament de Valls. Què suposa aquest conveni?
Home, doncs per nosaltres, a part de consolidar ja la relació que tenim amb l'Ajuntament de Valls des de fa molts anys, per nosaltres és una empenta també per aquest any. És un any difícil per tothom i veure que les institucions segueixen donant suport al fet casteller, en aquest cas l'Ajuntament, amb l'ajuda que ens dona, i no només això, sinó també amb les facilitats que ens posa per poder tenir la seu al seu municipi, és una empenta, una nova empenta, vaja, i hem d'estar-ne agraïts, lògicament.
Molt bé. La tardor avança i en condicions normals aquestes setmanes estaríem immersos en el que és l'arrencada de del final de la temporada. Enguany això del Covid-19 ens ha deixat en blanc. Quina anàlisi en feu des de la coordinadora de tot plegat?
Doncs que és un any molt complicat per tothom. Lògicament, en primer lloc, per les colles, perquè són les més afectades, i els castellers i castelleres que no poden estar fent castells aquest any són els que més ho noten, lògicament. I d'acord que és una pandèmia global, d'acord que estem en una situació on la prioritat, i des del primer moment la coordinadora ha sigut així, la prioritat és la seguretat dels castellers i de les castelleres, però sí que ens dol molt no poder sortir a plaça, no... Ara aquests dies, per exemple, molta gent comentava, ostres, ara començava a ser l'època de guardar la faixa, i quan la veus a l'armari dius, és que no l'hem agafat aquest any, no ha ni sortit, no l'hem ni desplegat. I per tant aquell sentiment de no poder fer allò que ens agrada, que és estar fent castells, de no poder-ho viure des de la plaça, des dels assajos, i esperant, encara amb força incertesa per davant, però esperant el moment en el qual ja puguem tornar a agafar la camisa, tornar a agafar la faixa i tornar a poder sortir plaça a fer castells, que és el que ens agrada, perquè sí que hi ha hagut moltes accions alternatives. O sigui, sí que s'ha de valorar molt que les colles no han estat parades, s'han inventat un munt de coses, cosa que és fantàstic, perquè és la clau, és a dir, no parar. Perquè, de fet, una colla castellera és molt més que fer castells. D'acord que és allò que ens uneix i allò que ens fa sentir la cohesió de grup, però a banda de fer castells també es fan moltes altres activitats, i per això s'ha de valorar molt que les colles no hagin parat, que hagin estat fent inventives des de pel·lícules, des d'exposicions, des de sortides, des de preparació física, un munt d'accions que es permetia segons les normatives de cada moment per tal de poder mantenir viva aquesta il·lusió i aquesta flama de la gent de les colles.
Durant tot aquest temps, què us han demanat les colles a la coordinadora? Per tant, d'alguna manera, quins són els problemes que ara mateix són comuns a un nombre important de colles?
Hi ha hagut diferents etapes, lògicament. Des de la coordinadora, també des del primer moment, ens vam posar al servei de les colles en el sentit de fer diferents recomanacions que les colles podien anar adaptant, sort per entendre moltes de les normatives que acabaven venint i també fins a quin punt es podien fer determinades coses. I per això ja vam recomanar, ja abans de l'estat d'alarma del març, ja vam recomanar a les colles que no segessin els assajos fins que la situació estigués una miqueta més clara, i després ja des del moment en el qual es va decretar el confinament total, aquell del març, el 13 de març, ja es va començar a moure la creació d'un grup vinculat al treball per la retornada, és a dir, per tornar als assajos castellers, a l'activitat castellera a posterior. I aquest grup ha fet 4 versions d'una guia de recomanacions que hem anat enviant successivament a les colles. L'última és de finals de juliol. Des d'aquell moment fins ara no hi ha hagut més novetat, malgrat que el grup encara està actiu, lògicament. I quines són les necessitats principals de les colles? Són, per una banda, saber què es pot fer i què no es pot fer. És a dir, amb la normativa que hi ha en cada moment, per això creiem interessant el fet d'anar avançant aquesta guia de recomanacions. I això és un dels temes principals, és a dir, en quin moment podem fer assajos, fins a quin punt es pot fer un assaig convencional, fins a quin punt és activitat castellera, fins a quin punt és preparació tècnica o preparació física. En segon lloc, també, un suport econòmic. Hi ha colles que, afortunadament, no tindran problemes econòmics aquest any, però hi ha colles que sí. I, per tant, des de la coordinadora no es pot donar un finançament, però sí que ens hem ofert des del primer moment també a intermediar entre administracions, si fa falta elevar situacions que puguin tenir determinades colles o les colles que necessitin, vaja, a institucions com la Generalitat o un punt de suport també a anar-se a presentar a diferents espais en els quals es pogués aconseguir finançament. I això ha sigut sobretot els grans ítems, és a dir, què es pot fer i què no es pot fer, i aquest punt de suport econòmic. També hi ha hagut un element que no se'ns ha demanat tant, però sí que hem trobat molt interessant de poder compartir, que són les activitats socials que han fet les colles. És a dir, no recorrien a la coordinadora per poder-ho comentar, però en canvi sí que des de la coordinadora hem vist molt interessant les diferents idees que han anat sortint, perquè sempre hem cregut que una idea que podia aparèixer de Vic es podia replicar al Vendrell, i de fet això ha sigut, i moltes de les activitats que han anat fent les colles hem vist que algunes s'han replicat, algunes han tingut una inventiva diferent i basant-se en una idea que ja s'havia fet l'han millorat o l'han canviat, i això ha sigut, és a dir, el fet de poder-ho posar en comú ha sigut també un element important perquè les colles poguessin avançar i poguessin fer feina.
Mm-hmm. Es parla de la desaparició de colles quan l'activitat pugui tornar al 100%. Com pot actuar la coordinadora perquè això no succeeixi?
Sí, és un dels temes que ens preocupa. La tornada, és a dir, quan estem pensant de tornar la tornada, hi ha diferents temes sobre la taula que ens preocupen bastant. Un és quantes colles podran tornar. Per tant, des de la feina s'ha de fer des de ja. I el que sí que fem, i deixeu-me reincidir, és que animem a les colles a no aturar-se, a no esperar, és a dir, a no deixar d'enviar correus als seus castellers, castelleres, a no deixar de plantejar activitats, encara que sigui difícil, encara que tinguin una resposta baixa, perquè el que és més transcendent és que es noti que la colla està viva. Hi ha iniciatives de tota classe, des de iniciatives molt, molt, molt castelleres fins a colles que plantegen activitats fora de l'àmbit casteller. Algunes d'àmbit tradicional, algunes d'àmbit esportiu, però sí que puguin trobar la manera de poder seguir en contacte amb la massa social, que és un dels objectius principals també, per tal que després, en el moment adequat o en el moment que puguem tornar, no hi hagi tanta desaparició de colles. És veritat que el dia a dia, l'any a any vaja, sempre comporta una entrada i una sortida de colles. És a dir, sempre hi ha hagut, cada any hi ha unes 2-3 baixes i 2-3 altres aproximadament, que fan que els últims anys que es mantingui. De fet, era de pujada els últims anys, per tant hi havia més altes que baixes, però vull dir que sempre hi ha altes i baixes. Si som conscients que n'hi haurà algunes que ja estiguin acumulades de colles que ja, previ a la situació de confinament, ja tenien una situació difícil, que ja s'estaven plantejant quin futur fer, si fer una aturada parcial, si fer una aturada total, i que serà complicat que puguin tornar assajos després del confinament. Com a coordinador, el nostre objectiu seria que més enllà de les que ja es veia venir, per entendre'ns, o ja ho tenien més o menys al cap, més enllà d'això, cap colla acabi de desaparèixer per un tema econòmic o per un tema post-confinament, és a dir, post-Covid, que no sigui per això. És a dir, per tant, sí que ens posem a disposició de les colles, les que preveguin que hagin de tenir una situació difícil, que nosaltres també remarem en la mateixa direcció i intentarem el que dèiem abans, és a dir, ajudar a fer intermediació especialment també entre institucions.
Uh-huh. Pel que fa a la coordinadora, tenint en compte doncs, que aquest any especial doncs, l'assegurança dels castellers també ha anat diferent, per exemple, en quina situació econòmica es troba la coordinadora en el marc d'aquesta crisi?
Doncs tenim una situació que ja era molt complicada prèviament a la crisi, perquè la coordinadora fa uns 4 anys i mig aproximadament, que està, és a dir, 5 anys, si comptem aquest, que està tancant en pèrdues, perquè realment els ingressos estàndards que hi ha com a coordinadora no són els que acaben cobrint totes les despeses. La quota de l'assegurança, ho expliquem cada any, generalment està pujant. Aquest últim any s'ha aconseguit mantenir i fins i tot rebaixar una miqueta l'any anterior, el 2019. I, per tant, la situació de la coordinadora sempre, els últims anys, està sent delicada, això sí. El tema de la crisi no ha ajudat, en cap cas ha ajudat, perquè de la mateixa manera que s'està encara en negociacions amb assegurança d'aquest any per veure com s'acaba tancant una assegurança que ja estava oficialitzada i que estava feta, etcètera, etcètera, però que lògicament tothom entén que no s'haurà de pagar la totalitat d'aquesta assegurança, però per altra banda també ens trobem que empreses que, amb les quals col·laboraven i col·laboràvem i continuem col·laborant, però també ens han demanat allò de reduir les seves aportacions per la situació en la qual estan vivint. És a dir, que des del primer moment volen seguir col·laborant amb el món casteller, però també pateixen certes dificultats. És per això que aconseguirem tancar els números, això sí, i esperem no poder-los o no haver-los de tancar negatiu, sinó que al contrari, que aquest any com a mínim puguem presentar uns números que siguin en positiu. Aquí s'ha de fer un punt i a part o un esment especial a les colles. És a dir, les colles en el fons és qui acaba sostenint la coordinadora. I va haver-hi un debat força intens per veure si aquest any demanàvem que les colles paguessin la totalitat de l'import de la quota de la coordinadora o ho fèiem d'una altra manera. I finalment, també perquè forces colles deien, escolteu, nosaltres podem aportar, podem pagar, podem ser-hi. Doncs vam oferir l'opció que la quota fos la normal, l'íntegra, la que totes les colles han d'acabar pagant, i que si alguna colla, lògicament, no podia, per motius econòmics i justificats, assumir aquesta quota, que en parléssim, que trobaríem solucions. És a dir, que des del primer moment no hi va haver allò una obligatorietat, sinó que ens vam oferir de dir, escolteu, colles, la coordinadora és de totes les colles, per tant, en últim terme, el sosteniment econòmic depèn de nosaltres. Si aquest any es pot pagar la quota sencera, fantàstic. I si algú té algunes dificultats especials, parlem individualment i trobarem la manera també de solucionar.
Abans de la crisi de la Covid-19 havia quedat pendent la qüestió dels drets audiovisuals, de les retransmissions castelleres. Enguany no hi ha hagut ocasió de viure cap conflicte per l'aturada de l'activitat. En tot cas, pel que s'hagi pogut treballar durant aquests mesos, ara mateix com estan les coses? Ha firmat, totes les colles han firmat la cessió de drets? Com està el tema?
Doncs estem al mig, encara. Estem al mig perquè aquest any, afortunadament, s'ha fet molta feina i n'estem molt contents, amb el sentit que hem pogut parlar molt. Creiem que és un tema que s'ha hagut de parlar, és a dir, que era necessari poder-lo parlar amb calma, sense pressions externes, i és una de les coses que hem fet precisament aquest any, és a dir, aprofitar per poder parlar amb totes les colles, poder buscar solucions, perquè l'objectiu de tothom, en el fons, és solucions i maximitzar la visibilització del món casteller, és a dir, que sigui el màxim de beneficiós per les colles i pel món casteller en general. Per tant, si compartim l'objectiu, tampoc és tan complicat poder arribar a un acord, malgrat que els últims anys no diguin exactament això. Per tant, encara estem... nosaltres hem fet una proposta, la qual ha canviat a les colles, encara estem dins del termini d'estar recollint les diferents aportacions, és a dir, els diferents documents signats per part de les colles. Per tant, estem en un moment encara de poder parlar de moltes coses. I estem en aquest punt, amb esperança, lògicament, sense aturar-nos, perquè pot acabar passant de tot. Ja sabeu que les negociacions, fins que no estiguin allò tancades, no es pot dir que ja estigui fet. Per tant, deixeu-me guardar encara un punt de discreció en quant a aquests continguts de negociació. I sí, això, o sigui que s'ha fet molta feina, que s'han fet moltes reunions, que s'ha treballat molt a nivell de propostes de text d'acord per les colles i també, lògicament, amb els operadors interessats en emetre les retransmissions castelleres, que aquest any doncs no n'hi ha hagut cap, malauradament.
Acaben mandat al març la Junta actual. Com ha de ser el relleu a la Junta i a la presidència de la coordinadora en un 2021 que preveu ser complicat per tot això que estem explicant a l'hora de gestionar la possible represa de l'activitat?
Sí, ara com ara no tenim una data de tornada i això és un inquietud per part de tothom. Simple fet només de no saber si es podran fer castells l'any que ve o no es podran fer castells. Des de la coordinadora treballem en diferents escenaris, des dels més optimistes de poder tornar abans de l'estiu, els més pessimistes que poguessin passar un segon any sense poder sortir gairebé a plaça. Perquè recordeu que aquest any fins al març encara hi va haver algunes petites actuacions, per tant no podem dir que tot l'any sigui en blanc. Per part de la coordinadora, doncs és un tema precisament que s'està treballant. O sigui, entre gener i març hi haurà eleccions i s'està veient si les colles que ara mateix formen part de la Junta tenen ganes d'implicar-s'hi i de seguir-hi i si també, lògicament, s'ha de complementar amb altres colles que tinguin idees noves la coordinadora, en el fons, ha de ser això. És a dir, ser un espai en el qual les colles tinguin ganes d'aportar-hi la seva visió i d'aportar-hi noves idees per tirar endavant tot el món casteller i per generar propostes que puguin servir a totes les colles. Segur que ja hi ha persones de l'actual junta que ja han dit que no seguiran l'any que ve, i hi ha persones que en tenen ganes i que seguiran. És a dir, per tant, estem en el moment en el qual encara s'està parlant, s'està configurant, i des d'aquí fer una crida també que la coordinadora, com hem dit abans, és de totes les colles. Per tant, si alguna colla té ganes de ser-hi, si vol implicar, si vol sumar, té idees i aportacions, lògicament les portes estan obertes per configurar la candidatura de l'any que ve. Una de les coses que hem après és que ens hem de basar molt en un projecte. És a dir, no es tracta tant de les colles de les persones, sinó sobretot de tenir un projecte conjunt i de poder-lo escriure i de poder marcar quins objectius. També per veure en quina línia anirem i en quina línia es podrà treballar de cara als propers anys. I la segona cosa és aquest punt d'obertura. És a dir, des de la coordinadora entendre que s'està al servei de totes les colles, per tant s'està servint a totes les colles de Montcasteller, i per tant tenir aquest punt de generositat i de visió.
Molt bé, Sergi Font, president de la coordinadora de colles castelleres de Catalunya, gràcies per atendre la trucada des de la plaça El Blat, des de Hit 103, i molta sort en aquests mesos que queden de mandat. Gràcies i bon vespre.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per estar-ne pendents i seguirem en contacte. Merci.